Si tenim una escola laica i en català és gràcies a moltes mestres. El programa d'avui va per elles.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ensenyar és una de les feines més boniques de la vida. Ho sap qui la fa i els qui volem aprendre. Homes i dones han fet aquesta feina, però el paper de les dones ha aconseguit canvis molt significatius en la manera d'ensenyar, perquè van ser elles les primeres en adonar-se de la importància de la coeducació, és a dir, de que homes i dones fossin educats per igual. Algunes van lluitar perquè l'escola s'apartés de la religió, van traslladar a l'escola la idea de justícia social i altres van creure en l'escola pública, la republicana i, sobretot, en una societat que fos millor. Avui, a Les dones i els dies, descobrim la increïble història d'una mestra tarragonina, republicana, protestant i maçona, Hilda Agostini. Recordarem el paper de les mestres republicanes, farem llista de noms imprescindibles i acabarem l'hora a la Barceloneta, amb un alumne de la famosa Escola del Mar, perquè alguns mestres, amb set de justícia, van creure que no tot s'aprèn als llibres. Comencem!
Podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Se mi potessi vedere ogni volta che penso a te, se tu mi potessi sentire ogni volta che chiamo te, tu mi berresti nel bicchiere che bevo.
Ser una mestra ja és una cosa extraordinària, però hi ha algunes persones que fins i tot fan petita aquesta frase. Dues dones, les historiadores Cèlia Canyelles i Rosa Toran, perquè molt sovint són les dones les que recuperen la història d'altres dones oblidades, estaven fent una recerca sobre les dones al PSUC i es van trobar un personatge que s'anava repetint. Amb el nom que tenia no era fàcil d'oblidar. Es deia Hilda Agostini i era tarragonina. Van començar indagant la seva biografia i van descobrir una mestra amb uns ingredients força sorprenents. Republicana, protestant i maçona. Tot això és possible? Sí, i ho expliquen en un llibre que ha publicat Edicions 62 sota el títol Hilda Agostini, Les armes de la raó d'una mestra republicana, protestant i maçona. En parlem amb elles. Com hi arriben, aquest personatge tan sorprenent? I què els va interessar més d'aquella dona de cognom estranger?
Bé, de fet, era una activista en aquells anys que circulava per molts pobles de Catalunya, doncs, divulgant les consignes del sud, parlant del paper de les dones, etc. Com ella n'hi ha moltes, però el seu nom era fàcil de retenir. Això per una banda. Paral·lelament, també treballant a l'Arxiu Administratiu de Barcelona, sobre el tema d'escoles, també va sortir el seu nom com una dona que havia sigut mestra a les escoles municipals. Aleshores, doncs, rastrejant per internet, vam acabar connectant amb una neboda seva. Això va ser clau, perquè aquesta neboda, que és una senyora gran, viu a Barcelona i havia conegut, tractat a la Hilda i, a més, havia conservat fotografies, documents, etc.
Semblava un personatge molt actiu en el paper, però continuem amb el que dèiem abans, protestant en un país catòlic, maçona quan ha estat històricament un moviment, sobretot d'homes, republicana, podríem dir que no és una excepció, d'aquestes ja en teníem més. Però què ens diu la Cèlia Canyelles pel que fa a la maçoneria?
El tema de la maçoneria sí que, com que està menys estudiat i en sabem menys, també nosaltres en sabem menys, però sí que li dona una singularitat, perquè no és només que temporalment estés en una lògia, perquè, per exemple, sembla ser que gent com l'Aurora Bertran també van estar durant temps en una lògia, però molt greu, sinó el fet de que arribés a ser mestra de la lògia. Això és el que ens va sorprendre més, amb un document d'ella escrit a mà i amb un document que està a la Biblioteca Arús, en la qual signa amb el nom de Maia, i signa com a gran mestra de la lògia. I aleshores vam dir, caram, és que això no és cap tonteria. Vull dir, aquesta senyora tenia un paper important.
Però el que les dues investigadores creuen que val més la pena, en realitat, de la Hilda Agostini, i val la pena significar-ho clarament, és el seu laïcisme.
Dintre del republicanisme hi havia un republicanisme que també era catòlic. Hi ha presidents de la Segona República Espanyola que eren de missa diària. Aleshores, ella representa aquesta vessant del laïcisme lligat a la corrent del lliure pensament que arrela a Catalunya també des del segle XIX. I que són aquesta corrent d'ateneus imbuïts de la idea del lliure pensament. Però les dones defensaven sobretot la idea de que calia el laïcisme per deslliurar la dona de tots els lligams que li havia posat la tradició catòlica. És a dir, la idea de submissió, la idea de dependència, la idea de maternitat entregada però per formar més fidels a el que és l'Església catòlica, això és el que elles combatien. I d'aquestes dones n'hi havia des del segle XIX. És a dir, la idea de laïcisme, del qual, a més, és un concepte del qual ara ja se'n parla poc. Suposo que és perquè la societat avui en dia ja de per si és laica.
Això ens agradaria pensar. El fet que Hilda Agostini sigui protestant li ve de família, ve d'un pare que surt del procés frustrat de la unificació italiana, que es queda orfe, que fa el salt cap a Amèrica, després cap a Europa i quines coses acaba a Tarragona, perquè treballa com a periodista per un diari de l'època, La Voce di Popolo, per cobrir, atenció, la Tercera Guerra Carlina. Podríem dir que el pare és tot un personatge. Ja posa als fills noms curiosíssims per l'època: Ulisses, Héctor, Hilda, Edgar, en homenatge a l'òpera, o Franklin o Fulton, en record dels inventors. Però el que el fa més singular és...
l'ambient en què els educa. Prima molt la cultura i una educació peculiar. És evident que es mou el pare en els cercles protestants de Reus, sobretot, on hi ha l'església evangèlica, on acudeix, i a partir d'aquí els fills també els dona una educació que no està lligada en absolut amb el que és l'escola tradicional, sigui una escola oficial o una escola religiosa. Uns circuits inusuals en aquella època. Hi ha un conreu de les llengües estrangeres on molts d'aquests fills acaben estudiant a Madrid en un col·legi protestant que ha estat justament impulsat i portat per professores i professors que són d'Estats Units.
Per això Hilda és un personatge tan cosmopolita. Hilda Agostini va estudiar a Reus de petita, després marxa a Madrid i més tard se'n va a Barcelona, on es casa amb un home de família republicana més jove que ella, dada important perquè abans això estava molt mal vist. Estem parlant més o menys de 1920, quan comença a treballar com a professora de pàrvuls en una de les escoles vinculades al districte 6è de Barcelona. Eren unes escoles que es podien considerar d'avantguarda pel seu sistema pedagògic. Allà és on coneix un altre mestre molt important, la Maria Baldó, un dels grans pilars del feminisme i una renovadora de l'ensenyament de l'educació femenina.
Donava molta importància a l'educació física, a la música, al dibuix. I a aquestes escoles ja hi treballa el marit de la Maria Baldó. El que sí sabem és que quan surt la plaça, ella s'hi presenta. La Maria Baldó, si la introdueix en aquests medis, de cercles femenins que reivindiquen el paper públic de les dones, però que estan d'alguna manera distanciats del que seria el Club Femení d'Esports més inclinat cap a Esquerra Republicana. La Hilda coincideix amb la Maria Baldó professionalment a l'escola de Farigola, on estaran molts anys convivint, laics, lliure pensadors, coincidirà amb una altra persona molt significativa que també és mestra, que és la Natividad Llarza. Entre la Hilda, el marit, la Natividad Llarza i un matrimoni molt conegut també en els cercles lliure pensadors, creen el Instituto Laico Benéfico. No sabem fins quin punt era una cobertura d'una lògia amazònica. En algun moment ens ho hem preguntat, però no ho sabem. I aquest Instituto Laico Benéfico el que es proposa és fer conferències sobre la importància de la república, la importància del lliure pensament, la importància del laïcisme. Són uns personatges curiosos. És a dir, la Natividad Llarza serà una mestra nascuda fora de Catalunya, a l'Aragó, i quan treu una plaça li toca a Bellprat. I aleshores a Bellprat coincidirà amb que hi ha unes eleccions municipals i ella es presentarà com a candidata, ella com a independent, però dintre de les llistes d'Esquerra Republicana, i acabarà sent no només regidora, sinó acabarà sent alcaldessa, i serà la primera alcaldessa de Catalunya.
Sí, com ho heu sentit, quedeu-vos amb aquest nom. Nativitat Llarza, que acaben de treure ara una biografia sobre la seva història, primera alcaldessa de Catalunya, que més tard es tornarà a trobar amb l'Hilda, el PSUC, tot i que al final la cosa, fixeu-vos bé, acabarà molt diferent.
La Nativitat Llarza se n'anirà al front amb 60 anys, que també té el seu mèrit. Hi ha una foto increïble d'ella al front d'Aragó i, en canvi, la Hilda només es dedicarà a fer propaganda a la rereguarda perquè les dones comprenguin la importància de la resistència davant del feixisme que està avançant.
Quan la suerte que frena fallando y fallando del largo parao quan se viene la vía y en rumbo y desesperado cuando
Hem parlat de feminisme en algun moment, però quin feminisme practicaven aquestes dones i concretament l'Hilda?
Alliberar la dona dels prejudicis. I aquests prejudicis són seculars, venen de centenars d'anys i venen també del domini masculí sobre les iniciatives de la dona. És deslliurar a la dona d'aquelles cadenes que l'estan lligant. Primer, des del punt de vista del pensament, a la doctrina catòlica, i des del punt de vista de la vida, al marit, al germà, al pare, etc. O sigui, no concebeixen que allò que la dona ha aconseguit en el nou règim republicà se li pugui prendre.
I, curiosament, fins i tot aquestes dones republicanes i d'esquerres, ara em sembla una mica estrany, però no els agradava gaire aquest adjectiu.
Diu, no deien, som feministes. No? Aquí a Catalunya hi havia hagut tot un moviment de dones que eren, per dir-ho d'alguna manera, catalanistes conservadores i que defensaven la paraula feminisme, que anaven des de la Dolors Monserdà fins a la Carme Carr. Aquestes dones, als anys 30, ja són dones molt grans. I la Hilda no és de les més joves, tampoc, però les més joves veuen aquestes feministes del catalanisme tradicional, catòlica, a més, com una mica, una mica passades de moda, per entendre'ns. Les dones més de moviments més d'esquerres diuen això és un fenomen burgès i ho associen una mica a la lluita pel vot de les angleses, no? I diuen, no, nosaltres no som feministes. És a dir, no volen aquest adjectiu.
Ja veieu com ha canviat la cosa, no els agradava això del feminisme. A part de la seva parella, de la parella de l'Hilda, que és un home molt important en la vida d'aquesta dona, podríem dir que és com una ànima bessona, pràcticament. Parlem d'un altre home, de Marcel·lí Domingo, el que va ser ministre d'Educació. Abans no es deia així, abans es deia aquella cosa de la instrucció pública. També Massó, com l'Hilda, que imposa dos decrets, el decret de laïcisme i el decret de bilingüisme a les escoles. Per primera vegada, per dir-ho clar, es legalitza que es facin les classes en català. Per què no es parla mai d'aquest home? Misteris.
Aquest ideari de Marcel·lí Domingo, del Partit Radical Republicà Socialista, en quines tres paraules el podríem identificar? I què és el que la Hilda parla en els seus articles? La idea de lliure pensament, la idea d'igualtat d'homes i dones, i la idea vinculada a la idea d'igualtat, la idea de justícia social. És a dir, la gent, vull dir, no poden haver-hi tantes diferències.
Durant la guerra, l'Hilda Agostini és coneguda per la seva tasca social, com una dona que va fer molts discursos, en projecció... Però per què els feien les dones els discursos? Tenia una raó de ser i no és la que ens imaginem.
Sempre hi ha una dona perquè entenem que és una mica per atreure el públic. I a més pensa una cosa, que és la guerra. La gent, els homes s'han anat al front. En un míting, si no hi van dones, vull dir, tampoc tindran tant d'èxit. Aleshores, que una dona parli i que s'adreci a les dones dient les dones sou fonamentals des de la rereguarda per mantenir la moral.
Però parlem més d'aquesta part enigmàtica que dèiem al principi de la Hilda Agostini, la maçoneria. Ja sabeu el que és la maçoneria, aquesta mena d'organització internacional, li diuen filantròpica, humanista, que s'explica a través de símbols, del tot enigmàtica. Ella hi arriba l'any 34. Les dretes estan al govern de la República i el seu marit i ella són maçons convençuts. Canyelles i Toran, les autores del llibre de la Hilda, han aconseguit transcriure el discurs pel qual va entrar a la lògia maçònica.
Dito Dio.
Venerable gran maestro, queridos hermanos, no es sin una emoción intensa que revisto hoy los emblemas que me fueron conferidos cuando por primera vez fui admitida bajo la bóveda celeste que protege Minerva.
Aquest text d'introducció a la lògia amazònica que sentíem ara va arribar en mans de les autores del llibre perquè Hilda el va conservar sempre amb ella, fins i tot a l'exili.
Una dona que se'n va a l'exili, no?, se n'endugui els seus títols i que se n'endugui aquests escrits. El que tenia la família era un paper de borrador amb una llibreta i aleshores escrit a mà, que costava de desxifrar, que hi havia algunes paraules que al final vam veure que les havíem escrites malament, no? Doncs, aviam, és emocionant, no? Vull dir, tu te'n vas a l'exili i t'endús una llibreta on hi ha l'esborrall de la que tu vas presentar a la lògia. Com a... Això és bastant increïble, no? Llavors,
en els seus escrits reivindica molt el paper de la masoneria femenina. Eh? O sigui, això sí que ella, a més, posa exemples històrics d'altres dones que han tingut un paper i tal. Eh? Vull dir que és molt important això. Eh?
No, en aquest cas és curiós perquè, així com dintre dels partits, no volia que hi haguessin seccions femenines. És a dir, ella creia que en els partits polítics havien de ser homes i dones junts, eh? Perquè era la manera de que els homes entenguessin que el que volien les dones, que si anaven cadascú per la seva banda no s'entendrien tant, i en canvi dintre de la masoneria sí que reivindica la masoneria femenina. Això és molt bastant curiós.
A la lògia, l'Hilda es feia dir Maia. Els masons hem d'entendre que en aquella època eren perseguits. Se'n van anar a l'exili amb el seu home, finalment, a França, i Agostini treballa tenint cura de criatures i refugiats, de nens i després també de famílies. Per què no tornen mai a Catalunya? La raó és molt clara.
Un dels documents o una de les, diguem-ne, fonts que ens certifiquen que són masons, tant ella com el marit, són una llista que es va fer a França de tots els germans masons espanyols exiliats perquè es poguessin acollir amb xarxes d'ajuda. I aquesta llista, i això la Rosa ho sap millor que jo, cau en mans de la Gestapo. I és aquesta llista la que permet que aquí els encausin dintre del Tribunal de Responsabilitats contra la masoneria i el comunisme. I aleshores això fa que siguin encausats el seu germà, que ja era mort, vale, el seu marit i ella, i que els segueixin amb búsqueda i captura, és que em surt en castellà, amb cerca i captura, fins pràcticament als anys 60. Vull dir, la seva neboda, la senyora Teresa, en tot moment sempre ha dit és que ellos nunca quisieron volver. Mientras estuviera Franco, ellos no pensaban volver a España.
Normal. They poured across the border. We were cautioned to surrender. I could not do. Into the hills I vanished. La troballa d'Hilda Agostini ha estat increïble, però perquè hi hagi més Agostinis al món, Canyelles ens fa un prec a tots els oients.
La història l'han fet els homes des de molts anys enrere, però en el segle XX, les dones, que sempre s'ha dit que el segle XX és el segle de les dones comencen a escriure revistes, les dones comencen a escriure els diaris, les dones comencen a parlar per la ràdio ja, i aleshores no podem dir que en el segle XX les dones no hi són. I aleshores valdria la pena que totes les famílies que tenen alguna documentació la dipositessin. Si volen guardar ells l'original, que el guardin, però les còpies amb algun arxiu, perquè és l'única manera de que passi més enllà de la memòria familiar el record de les persones que han tingut algun paper important.
Ha quedat clar. Hi ha moltes Hildes pel món i tenim ganes de descobrir-les. De moment, podeu llegir aquest llibre que es diu Hilda Agostini, les armes de la raó d'una mestra republicana, protestant i maçona, de Cèlia Canyelles i Rosa Toran.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Frieda Belinfante, violoncel·lista i directora d'orquestra. Sempre ajudo els altres. Si s'ho mereixen o no, això ja ve després. No tothom es mereix l'esforç, però l'esforç sempre val la pena. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Un día el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
No podem fer un programa sobre mestres i no parlar de les mestres republicanes. L'escola republicana continua sent avui dia un referent en molts sentits i una escola única. Quan molts ara encara parlen de renovar l'escola, han de mirar enrere. Quina és l'herència més important que ens ha deixat? Ens ho explica la Gemma Safontria. Gemma, benvinguda.
Gràcies, Montse. Doncs mira, quan parlem de l'escola republicana, parlem de l'escola de la Segona República, que era laica basada en el principi de tolerància. I tot i venir del crac del 29 amb una situació econòmica delicada, el govern va apostar per invertir en l'escola pública i també per invertir en la formació del magisteri, és a dir, del professorat, de tot el que va suposar, tant a nivell educatiu com social i polític. N'hem parlat amb la Carmen Agulló Díaz, doctora en pedagogia i en història de l'educació de la Universitat de València. Aquest era el principi de l'escola de la República.
Res de memorisme, res de passivitat. És una escola en la qual, a més de pensar i de treballar en la memòria, es treballa en les mans. Esa combinació entre treball manual i treball intel·lectual també és un repte de la República. I utilitzar una metodologia que potenci la cooperació, que potenci la crítica i que vagin contents a l'escola, la Constitució de la República deia que l'objectiu de l'educació havia de ser la solidaritat humana. Crec que estem en uns temps en els quals la solidaritat no és precisament la característica que defineix la nostra societat, que n'hi ha una gran competitivitat, i no esa cooperació que havia que formar en les escoles per transformar la societat i fer una societat més justa.
Tots aquests avenços a nivell pedagògic i social es van fer en molt pocs anys.
La República no va tindre pràcticament temps. El tema de la renovació pedagògica venia ja des de començaments de segle. N'hi havia ja una certa renovació pedagògica que va esclatar en la República. Problema, la República comença en abril del 31, però en el 34 tenim els fets d'octubre, tant a Astúries com a Catalunya, que van paralitzar prou moltes de les reformes que s'estaven fent. I després guanya el Front Popular en l'any 36 i entrem ja en guerra en juliol. Va haver molt poc de temps i és espectacular el que es va poder fer en ese poquíssim temps.
I això va ser possible gràcies, en bona mesura, a la figura de Marcel·lí Domingo, l'únic ministre d'Educació que ha estat mestre de professió. Per primera vegada, homes i dones compartien aula a la formació del magisteri.
Clar, a mi m'agradaria saber com ho van viure els homes el fet de tenir companyes dones.
Li preguntem a la Carmen Agulló.
És molt bé, la dreta molt mal. Va haver unes campanyes molt fortes criticant la falta de moralitat que n'hi havia dins de les escoles de magisteri. Va ser algo tan absolutament cridaner que els mateixos estudiants van protestar públicament dient que no havia dret a que es posara en qüestionament les seues relacions quan eren unes relacions de companyerisme magnífiques.
Aquí sí que va causar problemes va ser el professorat.
Abans l'escola masculina tenia un director i l'escola femenina una directora, però els homes no estaven acostumats perquè mai havien estat sota l'ordre d'una directora. Entonces, en aquelles escoles, com per exemple la de València, en la qual era directora i no era director, no va sentar massa bé entre algun sector del professorat el tindre que sotmetre's a una autoritat femenina.
No sé per què, no m'estranya, eh? Amb això són iguals els de dretes que els d'esquerres. Estudiar junts, però que et mani una dona, això ja és una altra pel·lícula.
És la primera vegada que els mestres homes reben ordres de les companyes dones al capdavant de les institucions i també és la primera vegada que els nens els educa una dona. Hem de pensar que a partir de l'agost del 1936 la coeducació es fa obligatòria. I amb la guerra en marxa, nens i nenes van ser educats majoritàriament per dones, perquè els professors se'n van anar al front.
Cuando penso que te fuches, negra sombra que m'assombra.
Què passava amb les dones mestres que es casaven? Deixaven la professió? Com estava el tema?
Doncs moltes mestres continuaven exercint al mateix poble que el seu marit.
El magisteri és de les professions que més es va compaginar la vida familiar i la professió. Les mestres de la República eren unes dones de l'avantguàrdia, molt interessants, i que van compaginar molt bé la independència econòmica i també la independència afectiva.
Les mestres republicanes d'avantguarda eren una minoria, però eren feministes, sufragistes i amb una forta implicació política.
El feminisme ja tenia una certa tradició. Quan es va aconseguir el vot, no va ser algo de la nit al dia. Va haver un moviment feminista, moviment sufragista, que no era tan fort com en altres països, però així n'hi havia moviments de dones que exigien el vot. En tot el debat que va haver entre Clara Campoamor i Victoria Kent, precisament Victoria Kent, una de les raons que dia per a que en ese moment no era convenient el donar-li el vot a les dones, és que no estaven educades, però les mestres sí. Les mestres eren de les poques dones que podien exercir el dret al vot. Elles van ser unes dones que, a banda de ser feministes i de reivindicar el vot i reivindicar l'educació, van participar de forma molt activa en el que seria el panorama polític.
Les mestres tenien formació, tenien cultura i estaven acostumades a parlar en públic i per això es van implicar políticament.
Dolors Piera, una de les primeres regidores de l'Ajuntament de Barcelona, era mestra. Abogades i mestres serien les professions que més diputades va haver. És a dir, que sí que eren unes dones que tenien un concepte del feminisme en el sentit de tindre una independència econòmica. Elles van reivindicar el divorci. Lluitaven per la igualtat tant en el terreny laboral com en el que seria el professional. Van ser regidores, van ser alcaldesses, van participar en mítings, van escriure en la premsa. Eren unes dones que estaven molt preocupades per la conquesta de la igualtat i d'un feminisme que en aquell moment era prou vanguardista.
Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba.
Quan es va produir la depuració amb l'entrada del franquisme, hi havia mestres acusades d'impartir reproducció sexual a les escoles. De la depuració en parlarem després.
A mi em va cridar molt l'atenció quan van fer el treball de la depuració del magisteri pel franquisme, repassant les càrrecs que tenien, que n'hi havia mestres a les que les acusaven de que impartien educació sexual en les escoles. És a dir, que fins i tot tenien clar que les xiquetes havien de tenir uns coneixements mínims de lo que era el seu cos, etc. I això després en el franquisme es va considerar que era corrupció de menors i no sé quantes coses més. Les va costar molt car, però elles consideraven que formava part de l'educació.
L'educació sexual era important, com també ho era crear referents.
En un poble, un nen, quants referents tenia? N'hi havia el mestre, però estava el metge, i estava el boticari, i estava el guàrdia civil, i estava el sacerdot, i estava l'alcalde. Però pensa els models que tenien les nenes. Tenien l'abuela, la mare, la tia i la mestra. La mestra era pràcticament l'única dona en el poble que tenia una professió que li permetia gaudir d'una independència econòmica. Si una mestra els explicava a les seues alumnes el que suposava tenir una independència econòmica, que vol dir que si vols casar-te, te cases, però si no, no, perquè no has d'estar depenent de ningú que el mantinga, ese era un model de dona increïble.
Uau, doncs m'imagino l'impacte del món rural en veure arribar aquestes dones independents econòmicament i amb aquestes idees avançades per l'època.
Les mestres republicanes, la manera de vestir, la manera de pentinar-se, era dur la modernitat als pobles. En els pobles no n'hi havia cine, no n'hi havia pràcticament revistes. Com s'enteraven de que les dones havien avançat? Pues moltes vegades era la mestra que, per la manera de vestir, les actituds que tenia, representava la modernitat. I d'ahí la importància de les mestres republicanes. Quan veus les fotografies, crida molt l'atenció perquè, sense mirar la data, saps perfectament si és una mestra de la República o si és una mestra del franquisme, perquè l'alegria i l'entusiasme que tenien aquestes mestres es va perdre totalment després en el franquisme.
Anda, galeo, galeo, ya se acabó el alboroto, ya ahora empieza el tiroteo, ya ahora empieza el tiroteo.
En aquell moment estava molt de moda portar una pell d'algun animal. No és l'abric de pell, és simplement una pell que elles consideraven que donava una elegància. Però sobretot el que feien era una mica acurtar les faldes, tallar-se els cabells, portaven moltes boina i se maquillaven, es pintaven els llavis i s'arreglaven. Volien que aquesta alegria que una mestra ha de transmetre a les seues alumnes, elles dient és que volem que al vore-mos vegin ja que som una persona entusiasta, alegre. Volien ser una referència a l'hora de vestir-se i a l'hora de comportar-se de modernitat per a les seues alumnes.
La vida d'una mestra rural no era només alegria i entusiasme, eh? Quan arribaven als pobles s'havien d'enfrontar al caciquisme i al masclisme que estava instaurat. La seva tasca era educar els nens, però també els adults, per acabar amb aquesta mirada retrògrada del món. Potenciar les escoles d'adultes va ser una vessant molt important de les mestres republicanes.
A mi em sona que els pobles més petits i més mal comunicats sempre hi anaven les dones, no, per això?
Majoritàriament sí, això era una realitat.
El problema ahí normalment era un problema sempre d'escalafón. Les escoles més menudes, dels pobles més menuts, sempre anava una dona. Es va considerar que com a les nenes havia que ensenyar-les labores i els homes això no ho podien ensenyar, en canvi les dones sí que podien ensenyar a llegir i escriure, a aquestes places anirien les dones. I després, a l'hora de l'escalafó, igual. Normalment els homes solien tenir més antiguitat perquè no tenien que dedicar-se a tindre períodes de baixa de maternitat. Moltes demanaven excedència per a tindre cura dels fills i després es reincorporaven, però clar, aquests anys ja els havien perdut. És el que nosaltres també diguem una mica el sostre de cristal.
Així que eren elles les que demanaven l'excedència, mentre que ells mantenien net el seu expedient. D'aquesta manera podien triar les millors places perquè no perdien punts.
Bello toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele.
Quan va acabar la guerra, tots els mestres van haver de passar per les comissions de depuració.
Se li va obrir expedient de depuració absolutament a tot el magisteri. Tots van passar per les comissions de depuració. En aquestes comissions tenien que omplir una declaració jurada en la qual es donaven resposta a unes preguntes sobre el seu comportament, si era fidel a la República o si havien estat fidels al glorioso Moviment Nacional. Ells no sabien, ni elles tampoc, que es demanaven informes a l'alcalde de la població en la que havien exercit, a la Guàrdia Civil, al sacerdot i una persona de reconegut prestigi, normalment un pare de família. En aquests informes és en els que es feia el que seria el ple de càrrec i es considerava que havien tingut una participació política, una participació sindical. Si consideraven que tenien que ser sancionats és quan es posaven les sancions.
No sé per què, però m'imagino que les dones encara devien anar més venudes, no? Amb aquestes ganes de dir...
Quantitativament, ells van ser més castigats, però els motius de les sancions van ser diferents per elles que per ells.
Totes aquelles mestres que havien tingut uns comportaments qualificats com a immorals pel franquisme van estar sancionades. Comportaments que en els homes no van tindre tanta repercussió. Un home que estava casat i es divorciava i començava una vida en una altra dona podia ser més o menys sancionat, però aquella mestra que havia tingut una relació en un home casat va tindre una sanció moltíssim més forta que l'home. Totes aquelles dones que van tindre una vida moderna, d'acord, en el divorci, en els principis de llibertat sexual, van estar molt més castigades que els homes. Aquestes mestres són les que van desaparèixer totalment del panorama educatiu del franquisme.
Que estrany tot, eh? M'encanta.
Les mestres que van poder es van exiliar, sobretot les catalanes, per proximitat amb la frontera. Les que es van quedar o bé les van expulsar del cos del magisteri o bé van poder muntar alguna acadèmia on exercir la docència de manera privada. Les que van tenir menys sort van acabar amb un tribunal de guerra i tancades a la presó amb penes elevades. I així és com el franquisme, Montse, va aconseguir acabar totalment amb el model de dona ciutadana republicana d'avantguarda.
Tot i així, la llavoreta sempre queda, perquè em consta que quan van a les presons, elles també es van dedicar a ajudar a les dones que estaven dintre, a alfabetitzar-les, etc. Vull dir que sense mestres republicanes no estaríem ni al cap del cantó. Moltes gràcies, Gemma.
A vosaltres.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Beyoncé, cantant. El poder no te'l donen, l'has d'agafar.
Abans de les mestres de la República, hi va haver les pioneres que les van precedir. Anna Ferrer-Albertí conversa amb la mestra Cristina Ferrer per reivindicar la feina de Rosa Sensat, Margarida Comas i Clara Hamel.
Pedagogues, pioneres, innovadores i, sobretot, molt valentes. Des de Les dones i els dies volem reivindicar tres figures clau en el desenvolupament de l'educació i el feminisme al nostre país, fins i tot abans de la República. Elles són Rosa Sensat, Margarida Comas i Clara Hamel. En parlem amb Cristina Ferrer, una altra mestra.
Són tres dones dins un món de mestres que varen lluitar i varen donar tot el que els suposava en aquells moments una possible repressió per fer un ensenyament actiu, coeducatiu. Les tres dones tenen com perfil comú, la seva vinculació directa o indirecta a la institució llibre d'ensenyament, a l'AILE, i les tres varen lluitar per una educació d'escola pública, gratuïta, coeducativa, amb un caràcter laïcista d'essència.
Abans de començar, val la pena entendre bé què és l'ILE o Institució Lliure d'Ensenyament, perquè, com Cristina Ferrer ja apuntava, totes les mestres de qui parlarem hi treballaven molt estretament. L'ILE és un projecte pedagògic creat el 1876.
Neix com a repulsa a trencar la llibertat de càtedra d'uns professors i professores. La llibertat de càtedra permetia explicar, escollir els continguts, la metodologia, en el professor per donar un coneixement. No volia això, volia que el professor i la professora tan sols donassin el que el ministeri havia escollit com a continguts. I això va acabar com que uns professors d'universitat van ser sancionats. Aquests professors de la universitat sancionats varen moure tot un sistema paral·lel a l'educació pública en la que proponien uns principis, per ell, bàsics, per a nosaltres, renovadors, d'un ensenyament públic lliure, uns ensenyaments dinàmics, poder donar les classes com creien que devien donar aquestes classes, que l'alumnat pogués proposar diferents temes, però, per damunt de tot, si hi ha que dir una frase que digui què és la Institució Lliure d'Ensenyament, és el moviment que va introduir el laïcisme, l'escola pública, gratuïta, coeducativa, integradora, que contemplava la diversitat i que lluitava per un món més just i més progressista.
Ara que estem situats, parlem de Rosa Sensat, una mestra nascuda al 1873 amb uns principis pedagògics molt ferms que fins i tot ens podrien semblar moderns a dia d'avui. A més, Sensat es va saber moure a la corda fluixa de l'educació feminista, entre allò permissible i allò massa revolucionari.
La Rosa Sensat va defensar una educació integral, però una educació integral que estava en contacte directe amb la natura i en l'experimentació. Això era vital. Ella creia que el punt central de l'ensenyament era l'alumnat, no la mestra, i els continguts havien d'estar acords a la nina o al nin, en tota la seva diversitat. La part més feminista la va viure d'una manera difícil. Va trobar aquell equilibri entre no molestar massa amb un feminisme que feia massa renou, però passet a passet anava filtrant sempre aquest missatge, aquella pedagogia del feminisme, dient clarament que el ressort més fort era l'educació. Si les dones rebeien educació, les dones tindrien un punt no tan sol d'apropament a una dona més moderna, sinó que s'implicarien a la part social, i la part social duria el canvi.
I si Rosa Sensat parlava de l'educació de les dones, Margarida Comas parlava de la coeducació de gènere. Aquesta menorquina, nascuda el 1892, era una apassionada de la ciència que va rebre beques per viatjar arreu del món amb l'objectiu de contribuir a la innovació pedagògica.
Ella es va dedicar més a la part de la ciència. Es donava compte de que la ciència era un llibre també de test, i aleshores ella va tenir clar des del principi que l'experimentació era abans d'aquest test. Ella va pensar que la manera de fer o cercar un cert equilibri entre la part dels manuals i la part de l'experimentació era escriure llibres, precisament, on es fomentés que l'ensenyament fos al revés. I ella té un llistat de llibres magnífics. Ella parlava, precisament, diferenciava ja en aquella època entre el que és l'educació mixta i el que és la coeducació. L'educació mixta és nins i nines a classe. Jo vaig rebre educació mixta, però no és coeducació, perquè la coeducació ha de portar el que du a la societat, el femení, el masculí. Aquestes pautes s'han d'integrar, no s'han de jerarquitzar. Era una coeducació on hi havia models de dones científiques i portant models d'homes científics i maneres de resoldre de manera equitativa, igualitària, i portant models de que no i veient quines conseqüències té un model jerarquitzat. Però en aquella època això era la revolució de la revolució.
Finalment, parlem de Clara Hammerl, una dona prussiana i luterana nascuda el 1859. Hammerl feia classes d'alemany a Guillem Cifra de Colònia, un mallorquí que es va acabar convertint en el seu marit. Junts es van traslladar a Pollença, Mallorca, i van iniciar una relació reivindicativa en tots els sentits.
Els seus principis no els trunquen mai, estan alfabetitzants. Persones adultes, fora de l'hora del treball, per les persones que no poden assistir. I a la vegada munten un centre que li diuen Institució Llibre d'Ensenyament de Pollença, on se basen en aquests principis d'igualtat, de democràcia. Inclús ensenyen, des d'aquesta identitat, ensenyen a estalviar, ensenyen a que siguin ells mateixos qui marquin el seu itinerari econòmic. Això no agrada. És que ella participi a la part social, parli de la importància de la participació de la dona, no a nivell teòric, sinó que ho fa. És una estrangera luterana amb tradicions massa modernes que no agraden en el poble. A més, ella és la primera persona que al dematí acudeix al camp. I en aquesta labor agrícola fa una labor també educativa, de reforçament a la dona dins el món del treball. És més, ells varen fomentar l'associacionisme laboral, l'associacionisme obrer. Lis varen ajudar a fer tots els estatuts que necessitassin, com ho tenien que fer. Ella va ser la primera dona directora d'una institució financera, 1908, i a partir de 1916, a més de dirigir la institució financera, comença a dirigir també l'explotació agrària com una jornalera més, però també la hisenda familiar, l'educació particular de la família, donant classes a la institució que tenia.
Hem d'agrair molt a les innovacions i reivindicacions d'aquestes dones. Van lluitar per una educació lliure i activa i més endavant es van haver d'enfrontar a repressions de tota mena. Clara Hammerl va ser invisibilitzada. Margarida Comas va viure un exili. Rosa Sensat no es va poder reincorporar a la seva plaça i li va costar que li reconeguessin la jubilació. I això també és important recordar-ho. Passem la paraula, per darrera vegada, a Cristina Ferrer.
Tot això s'ha de conèixer, s'ha de donar a conèixer. I és molt important aquests principis de pedagogia del coneixement, de la socialització del coneixement i de que varen ser capaços de posar aquests principis dins del món educatiu, que és valós.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Pequeña huella no vuelve más.
Un exemple de les innovacions pedagògiques a Barcelona va ser l'Escola del Mar. Aquest centre públic, situat al barri marítim de la ciutat, la Barceloneta, es va fundar l'any 22. Estava construït sobre la sorra de la platja, just davant del mar, perquè volien fer la majoria de les activitats a l'aire lliure. En aquella escola hi havia tants nens com nenes, i tots eren educats per igual. En un principi eren infants que tenien una salut una mica precària i que per això necessitaven l'aire i el sol, però finalment es va acabar convertint en una escola per tothom. L'any 1938, durant la Guerra Civil, un dels bombardejos de Mussolini va destruir l'escola i el somni d'una educació lliure davant del mar es va acabar. La Clara Ardèvol ha anat a la Barceloneta, al barri que la va veure néixer, per parlar amb la Maria Cervelló Miquel, una exalumna que va estudiar dels 8 als 10 anys. Ara en té molts més.
para recostarte arrullada en el canto.
Som a casa de la Maria, que té 95 anys i que recorda molt d'afecte l'Escola del Mar, que és on va estudiar de petita. Maria, com està?
Molt bé, molt bé. Tinc ser l'única que quedo.
L'única que queda?
D'aquí baixi.
Quan pensa en l'Escola del Mar, quan pensa en aquella escola, què és el que recorda? Què és el primer que li ve al cap?
Mira, l'entrada. Era preciosa. Veies el mar al fons i estava divinament. Et tractava molt bé. Cada classe hi havia tres colors. El verd, el blanc i el blau. I quan entraves ja et deien en tal color i tu defensaves els teus colors.
Crec que guanyaven punts, no? Cada color...
Esclar, s'havia de guanyar. I llavors, segons guanyaves, tenies càrrecs. Hi havia president, hi havia el cronista, que jo sempre havia estat cronista. Anàvem al vestuari, era un vestuari grandiós, que érem nois i noies. Tots allà no hi havia diferències per nois i noies. Tots ens posàvem la bata i les espardenyes per poder caminar per l'escola, perquè com que era de fusta, fèiem soroll.
No hi havia diferències en l'educació de nois i de noies?
Ni una. Tot era igual. Era una cosa única. A l'estiu, quan sortíem, agafàvem un vestit de bany i una tovalló i cap a la platja. I tant era que fossis noi com noia.
Això de la platja era l'hora del pati, era el final de les classes. Quina presència tenia el mar, no?, en el dia a dia a l'escola?
Alguna classe es feia baix, després amb ben dinat baixàvem a seure la gandula, mitja horeta, i després a l'estiu ballar. Hi havia una barca que es deia Nausica. Jo no me'n puc recordar del mariner que la portava. Es posava davant del mar i ens vigilava tots. Podia riure, podia sortir, sortíem a jugar-hi escacs, sortíem a saltar, sortíem a fer curses, tot ho fèiem a part.
L'Escola del Mar posava en pràctica innovacions pedagògiques, diguem que tenia una manera d'ensenyar molt diferent. Per exemple, crec que no hi havia exàmens, no?
Exàmens no n'hi havia. Teníem unes llibretes sense pautes. I havies d'escriure allà i anar recte i fer-ho tot molt bé. No hi havia notes, res de memòria. Hi havia, això sí, la classe de nines, que era una classe grandiosa, que hi havia la biblioteca, hi havia el teatre de titelles, hi havia un tocadiscos. I allò, i es posava música clàssica i era molt maco.
Però entenc que van aprendre moltes coses. Què és el que més se li ha quedat de tot allò que li van ensenyar?
Potser a viure i saber què et tocava fer. I ara ja ningú queda d'allà. Hi havia la senyoreta Buch, que era la que va tenir de petits, després la Castells, i després ja passava el senyor Ferrer, hi havia la senyoreta Cadanet, la senyoreta Barba, tota era gent d'aquí amb ganes de treballar. I treballava l'infant com un fill.
No sé si d'alguna manera els ensenyaven a ser bons ciutadans, però sense ser molt estrictes o sense aquella educació tan dura, no?
No, l'educació dura gens. Era respecte. Respecte i prou. We don't need no education.
We don't need no thought control. Va estar dels 8 als 10 anys a l'escola, del 35 al 37, però el 37 la guerra la va obligar a marxar. Què va passar?
Van tirar una bomba davant de casa i a casa no hi vam poder viure i ens vam haver d'anar. I vam anar a Olesa de Montserrat. Olesa era un poble tan fred, tan de secar, no hi havia de res.
A Olesa va anar a una altra escola, crec.
Oh, i tant.
Però no li agradava gaire, em sembla.
Gens. No gaire gens. Era una escola que anaven amb el pal, tocava els ulls, tot ho recitàvem. No m'agradava gens. Estàvem tancats tot el dia.
Més o menys en aquella època, una mica més tard, al 38, un bombardeig va destruir l'Escola del Mar. No sé com es va assabentar, si ho va saber en aquell moment, ho va saber temps més tard quan va tornar a Barcelona.
Un cop que vaig baixar d'Olesa, vaig anar a casa i el pare m'ho va dir. L'escola ja no existeix i vam anar-la a veure. I quedaven només els puntals. Feia molta pena.
De l'Escola del Mar a l'Escola d'Olesa de Montserrat, l'educació havia canviat molt,
Però això encara va anar més tard. Directament la seva família, després de la guerra, va decidir no escolaritzar-la. De fet, el seu pare i el seu avi van anar a la presó per catalanistes durant un temps i els ideals del seu pare van fer que de cap manera pogués acceptar que la seva filla, que era vostè, s'eduqués amb una educació falangista. Què va acabar passant?
Van decidir anar a la dona que treballa aquí al carrer més baix de Sant Pere. Em van donar lloc, classe i tot. I quan havia de començar el setembre, havia entrat tot el professorat i tot era de falange. I el meu pare va dir fora. Llavors vaig anar al carrer Tallers número 3, a casa de la senyoreta Busquets, i vaig fer quasi tota l'escolarització allà.
Era una professora represaliada pel franquisme.
Completament. I eren dues germanes i feien classe a la mar de bé. El menjador de casa seva tenia dues hores cada tarda anava allà.
Què és el que li va ensenyar la senyoreta Busquets?
Una mica de tot. Sobretot d'art. Sempre va fer classes clandestinament. No la van voler enlloc més. Oficialment va quedar fora de circulació. Ella i moltes com ella.
Després li va donar algun problema a vostè, això de no haver tingut el batxiller, no haver tingut una escola oficial, o...?
Sí, el problema me'l va donar que jo hagués passat el bolsit i hagués fet la pintura a fondo. I no la vaig poder fer. I llavors ja tenia 17 o 18 anys i em vaig prometre ja a passeig tot.
No sé si encara a dia d'avui passa sovint pel punt on era situada l'Escola del Mar.
Cada dia, quasi. Perquè com que anem a prendre el sol cap allà, hi ha un pupitre i a dalt hi ha l'escola i l'explicació.
Què és el que pensa, què és el que sent quan passa per davant?
És una llàstima. És una llàstima perquè havia començat a Barcelona una escola molt bona. Pensa que jo tenia a l'escola fins i tot un corresponsal belga, en Marcel, i m'escrivia les cartes en francès, i jo les enviava en català i havíem de tenir traductors perquè ell anava a una escola igual però a Bèlgica. Era molt maco, molt, molt bonic.
Doncs Maria Cervelló Miquel, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment, el meu. Ha estat tenir-te aquí.
En el programa d'avui hem après una altra vegada que són les historiadores, és a dir, dones les que estan recuperant el valor d'altres dones, com Hilda Agostini. No podem parar de fer aquesta tasca de treballar i escriure una història en clau de gènere. Si no ho fem nosaltres, ells no ho faran. També hem après que les mestres republicanes van ser un model que encara avui continua vigent. Res del que ara és l'escola ho hagués estat sense elles. I que les dones que van passar per aquelles escoles han transmès una altra manera de viure a les noves generacions. Recordeu alguns noms dels d'avui. Natividad Llarza, Dolors Piera, Rosa Sensat, Margarida Comas. La llista és encara més llarga.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Aquest programa l'hem fet recordant aquella mestra que tots vam tenir a l'escola i que va canviar-ho tot. Rosa Silloé, Susana Ortega, Gemma Safontria, Sílvia Andrés, Anna Ferrer, Clara Ardèvol i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb la cançó de Dinah Washington, Teach Me Tonight. Ens sembla que en aquesta cançó no parlaven precisament de l'escola, però les dones sabem que es pot aprendre a tot arreu. Nosaltres ho fem cada setmana a Les Dones i els Dies. Fins dissabte que ve. Gràcies per ser-hi.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star
Isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. Across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love.